És molt tonta. Ai, perdó. Hola.
Mira.
Ara em fa carotes. Lolita Bosch, em fa carotes.
Aquesta cara he aconseguit que rigui gent de tot arreu de la meva.
Home, és bastant potent, eh? Crec que faré una foto
crec
i la penjarem
no.
A Twitter.
Crec que no.
Crec que sí.
Crec que no.
Qui mana aquí?
Jo.
Ah, val.
A les dones. Sembla mentida que no ho hagi entès.
Això és veritat, això és veritat. Lolita Bosch, ja ho sabeu, cada dimecres amb nosaltres sempre un plaer escoltar-te, de veritat. Moltes gràcies, adéu, que vagi bé.
Adéu, sort.
Adéu. Avui volem parlar de Karen...
No treguis el bigoti, tio.
No.
Ja sé que és un tema de conversació recurrent últimament, però...
Jo el bigoti no el trec, però la barba va creixent i llavors, quan estiguin al mateix lloc, ja no sabreu on està el bigoti. Ah, on està el bigoti? Qui o aquí?
Bueno, hauries de deixar-te un foradet per menjar.
No. Saps? Jo ara vaig amb intravenosa.
Ja,
directament.
Sempre sí, tinc Yonki.
Escolta, Yonki, parlem de Karen Blixen, que jo ja sé qui és, eh? És l'autora de la de Memòries d'Àfrica. Què et passa? Que jo ja ho sabia.
I llavors... Jo ja sé coses.
Aquesta
la
vegada
gent...
no t'he sorprès.
No, aquesta vegada no m'ha sorprès.
Clar, perquè del Marx no sabia res,
no.
D'altra gent que hem parlat, res,
no,
del Mandela, res, de la Carson McCullers.
Mira, faré una cosa.
Venga.
Et posaré directament,
sí.
I a vosaltres també, que ens esteu escoltant, la música bonica de la pel·lícula bonica Memòries d'Àfrica.
No recordo jo la pel·li. Ai, sí.
Ah.
Sí. Sí.
Ella. La
Meryl,
sabana.
Meryl.
La posta de sol.
Robert.
Que bonica.
Saps que
no me'n recordo gens de la pel·lícula?
No. Mira, hi ha dues coses que et volia comentar. Una, el romanticisme català és molt estrany. Que bonica.
Que bonica.
Saps? Que dius... Una mica de simonònic. I l'altra cosa que et volia comentar és que la putada... Bueno, la jugada de que... la putada de que facin pel·lis de llibres tan bons és que durant molts anys les portades d'aquests llibres duen una foto de la pel·li.
Sí.
Llavors a mi aquesta música ara mateix m'està tocant una mica els nassos.
Posem música... Posem Bob Marley, va, que ve després que parla d'Àfrica. Ara, vinga! No piquis! Ai. No piquis, que fas... De veritat! Va, para. Ei, és ingovernable aquesta dona, de veritat.
Africa, tonight.
No, tonight no, unite, unite.
Ah, en sèrio?
Que s'uneixin tots els països d'Àfrica.
No es pot escoltar el Bob Marley sense anar fumada, no? No ho he entès
no
mai.
No sé de
la primera vegada, la primera
no sé
vegada. Què diu? Unite?
Diu que parlis de Karen Blixen, sisplau.
Ah, jo pensava que era tonight, com...
Tonight.
Africa, tonight. Ah, sí, diu unite?
Sí,
ja no m'agrada tant la cançó.
Va, home, perquè, home, ell abogava per una Àfrica unida, on tota la gent que
jo
havia marxat...
Jo abogo per l'alliberació de les drogues, o sigui, cadascú...
Va, explica'ns, situa'ns, Karen Blixen, va, què passa amb Karen Blixen? Què ens vols explicar d'aquesta senyora?
El primer és que té un barri que du el seu nom.
Ah, sí?
És fort, no?
Home,
hi ha un barri...
Estaria molt bé.
A tu t'encantaria, no?
Sí.
Roger.
Bueno, el meu ja, no? El barri de Gràcia ja no té molta gràcia.
Ah, bueno, clar.
Però Bosch, el barri Bosch.
Passo.
Passa, sí.
Passo
de segon, com et dius?
Sants, barri Sants.
Barri Sants.
Bueno, ja el tinc,
sí,
Sants.
Clar.
Sense T.
Bueno, molt bé. Lolita Bosch, que estaria bé, més junt. Barri Lolita Bosch.
Hòstia, no, tio.
Va, home.
No,
escolta, que el teu no sé què havia sigut alcalde.
El meu no sé què havia sigut alcalde i té tres carrers a Barcelona i ja t'ho dic ara.
Com mira, es deia, com es deia?
Ròmul Bosch i Alzina. No se'n mereix ni un.
Va, home. Va fer coses bones, també.
Digue'm en tres.
Va fer la Vila Olímpica, va fer la...
No, va tirar el carrer Ample, va desallotjar 10.000 persones, els va deixar sense casa. T'he de dir, perdona, ara que surt aquest tema, i a més ho vull dir, perquè fa poc ha mort el Claudio López de la Madrid, que jo me l'estimava moltíssim, i el Claudio López de la Madrid, just pocs... Ara em fa pena parlar del Claudio, perquè me l'estimava, ens estimàvem molt, però poc abans de morir, jo li vaig enviar un mail dient-li que...
Enviant que era net de l'Antonio López.
Que era net de l'Antonio López, enviant-li un programa que vam fer tu i jo,
sí.
I dient, mira, em sap molt greu que l'únic que hagin assenyalat és en el teu besavi, perquè el meu besavi també va ser esclavista. I la família de l'Antonio López ha pillat molt per això, Jo crec que principalment perquè eren d'origen no català. Però la meva família, que també era esclavista, en canvi, té tres noms.
Bueno, sí, sí.
I res, era un petit record pel Claudio, teu... que li vull fer una secció.
Però el teu besavi tenia una estàtua de 6 metres d'alçada al final de la Via Laietana?
Encara la té.
Sí? On és?
A davant del port. Al final de la Rambla. Al final de la Rambla,
via saps que m'encontré... Estava Rómulo allí, tan tranquilo. Ah, sí?
Molt bona.
Hi ha un...
Sí, hi ha una estàtua, molt maca, per cert. Però quan van treure la d'ell, que tu i jo vam fer un programa, van treure la... que està bé, que treguin la d'ell, jo trobo bé que treguessin l'estàtua. Però vaig dir, hombre, li vaig enviar aquest missatge dient, mira, ha pillado tu família. Re, perquè ell era molt educat, tio. No. Era un tio molt educat.
A diferència de...
A diferència de la gran majoria de l'aristocràcia catalana.
La veritat és que va ser sorprenent. Teníem aquí a l'Estat de Gràcia la Llucia Ramis, sí. I li vam comentar, és curiós, com poques vegades veus tanta gent parlant bé d'una persona
que
acaba de morir.
Bueno, jo va ser el meu editor molts anys, però a més era un superamic i jo li vull fer una peça, perquè...
Doncs vinga.
Era molt gran, i el que va fer per la literatura d'aquest país, molt bèstia, i un sentit de l'humor...
Però sobretot la sensació de bona gent, no? També.
Sí.
Escolta, no t'esviem. Anem
Claudio,
a Karen Blixen.
Claudio, t'extrañamos.
Molt bé, gràcies. Karen Blixen, per què hem anat a
parar? No t'extrañamos.
Ah, ho deies per les portades.
Ho deia per les portades. Sí, no, ho deia per les portades i ho deia per l'aristocràcia una mica, perquè el Claudio era marquès de Comillas. Llavors ha sortit tot això de que hi han alguns aristòcrates que se salven, diguéssim, no? Com el fet de que Rómulo Bosch i Alsina, perquè era català, però era esclavista igual, no? I tants altres catalans. I van assenyalar en aquest, com podien haver assenyalat en un altre, però va ser testimonial. Dit això, que és un recordatori del Claudio, la Karen Blixen és l'autora, sí, de Memòries d'Àfrica, però a part és una dona super, super interessant, que va tenir una vida fascinant,
explica'ns,
valenta, i que té un barri a Nairobi que du
això.
El seu nom, que això és molt aviat, es diu molt aviat. Hi ha un barri que es diu Karen, no es diu Karen Blixen, es diu Karen. I Karen era una... El barri que avui es diu Karen era la seva fallida, perquè mai se'n va acabar de sortir, plantació de cafè. Ella va voler fer una plantació de cafè. I si tu avui vas a visitar, jo t'he de dir que una de les moltes... digue-li neurosis, digue-li manies, digue-li sí. costums, que tinc és que jo guardo una pedra de tomba o casa, de la majoria de cases o tombes d'escriptores i escriptors que visito al món o que visiten amics meus.
Sí.
I llavors tinc a casa tot de putets que posa Karen Blixen, Julio Cortázar... I tinc una pedreta allà dintre.
De
la tomba o de la casa.
I en aquest cas?
De la casa.
De la casa.
Tinc un amic que va anar a fer un petit foradet i tal. I llavors li vaig dir, i com és? Com és? Perquè a mi m'agrada molt, molt, molt un llibre que té que es diu La família Katz, que és molt curtet. Però bueno, més que Memòries d'Àfrica, diguéssim, m'agraden altres coses, però Memòries d'Àfrica també me'l vaig llegir fa molts anys, aquest és que recordo poc.
Bueno, i deies això de la plantació.
Sí, i aleshores, bueno, i tinc la pedreta aquella i li vaig dir, com és la plantació? I em va dir, bueno, la plantació és un barri de cases colonials, ja no existeix, diguéssim, que rememora una mica, curiosament, encara avui, l'Àfrica on van a viure la Karen Blixen i en els restaurants cars ja majoritàriament blancs. O sigui, s'ha mantingut l'Àfrica contra la que ella va lluitar. Perquè ella va arribar allà com una aristòcrata danesa que anava...
Perquè ella es deia Karen Dinesen, no?
Ella es deia Karen Dinesen. Ella es deia Karen Dinesen. I, espera que em passa la pàgina, m'assenyala on posa Karen Dinesen. I jo he escrit aquesta frase que ara, quan rellegia el guió, dic, ostres...
T'ha fet vergonyeta, eh?
M'ha fet vergonyeta.
Digue-la.
Vaig tenir els nassos d'escriure. Karen Dinesen era una jove aristòcrata danesa que no va tenir una vida fàcil.
Pues a mi m'atrapa.
Terrible.
No, a mi m'atrapa.
És una mica los ricos també lloren,
funciona,
no?
Funciona.
Sí, tio.
Sí, segueix. M'agrada.
Dame más, Lolita, dame más.
Amb qui es va casar?
Es va casar amb un cosí llunyà seu que es deia Baró, bueno, que era Baró, que es deia Bror von Blixen Finecke.
Sí.
Vale?
Val.
I em va adoptar el cognom, i es va passar a dir Karen Blixen. Ah, sí, però després el va recuperar, vale. I amb ell va marxar a Kènia per fer una plantació de cafè. I llavors la història t'explica que el pare de la Karen Blixen es va suïcidar perquè tenia mans i tenia la sífilis, i això era una demostració de que era infidel, i li va fer vergonya i es va suïcidar. I el baró aquest, el Blixen Finecke, també va tenir amants locals, es va contagiar de la sífilis i va contagiar de la sífilis a la seva dona. I això jo sempre penso quan diuen això. Dic, ostres, és curiós que sempre es doni per fet que com que les dones són com víctimes d'aquesta mena de coses, no? O sigui, tu què saps si la Karen també va ser infidel? No en sabem, això, nosaltres. En el seu cas, en el cas del seu marit, com que traspassava la sífilis, doncs era com una evidència. I vull treure a col·lació, perquè no me l'he tret del cap, un anunci que està fent Vueling. Ja veus que, quina diferència.
Oh, què passa ara?
Sobretot perquè Vueling no va a Nairobi, però... sí, potser ja hi va, però... Perquè jo pensava, com ens ho fem que, tot i que intentem parlar de dones poderoses, les acabem victimitzant sempre, saps? De por, va tenir un marit que encara li era infidel, i també diuen, després va tenir un amant que deien que era bisexual, com si això amb ella l'ataqués amb alguna cosa, com si ella no ho sabés, diguéssim. I això m'ha fet pensar en un anunci de Wery que estan fent ara, que em té absolutament sorpresa, que diu... Surt una dona, com si això fos feminista pel fet que parli una dona, Vueling, estoy hablando contigo, mírame los ojos, i diu, imagina't que tens una reunió i que has d'anar parlant amb els directius, que són homes, no se la pot pillar de masclista, i vas a parlar amb els directius d'un lloc i penses, ai, que avorrits, com si tots els homes que fossin directius del món fossin molt avorrits. Diu, i just abans de pujar a l'avió apareix a l'actor que més t'agrada del món amb un carruatge daurat, que dius, bueno, se t'ha anat una mica la flapa, i dos cavalls blancs. Diu, tu en aquell moment diries, tinc prioritats, i canviaries el vol. Jo penso, t'imagines que això ho diguéssim d'una tia? O sigui, t'imagines que això que estem dient d'un tio ho diguéssim d'una tia? Vale, doncs t'imagines que fos al revés? O sigui, t'imagines que tu ara diguessis li va ser infidel en el seu marit i el va contagiar d'una malaltia? Seria la història completament canviada perquè li ha passat amb un tio o amb una tia. O sigui, acceptem dir coses dels tios com si fossin dolents perquè hi ha masclisme, però no ho podríem tolerar al revés perquè ens semblaria masclista el fet. I llavors jo penso... i els llibres diuen, bueno, el seu pare es va suïcidar perquè tenia la sífilis i estava avergonyit, perquè va deixar en mal lloc a la seva dona. Bueno, potser la dona ja ho sabia, i potser la dona també era infidel. I la Karen també es va haver de contagiar, pobreta, perquè el seu marit li agradava el sexe, amb ella també li agradava el sexe. O sigui, em molesta molt aquesta explicació de que la Karen Blixen es va haver d'emancipar, bueno, que després va firmar com Isaac Dinesen tota la vida, que es va haver d'emancipar d'un home que tractava les dones com si fossin un objecte per atrevir-se a ser una dona de manera completa. Probablement ja ho era, als 20 anys a Manassol, a l'Àfrica, amb aquest senyor que era un cosí seu. Em molesta molt aquesta part de història de la Karen. Em molesta molt quan les dones, si fan el que han de fer, se'ns considera valentes.
Ens diuen ara que sí, que hi ha vols de Vueling a Nairobi? No.
No, Qatar i Emirates.
Qatar i Emirates, eh? Doncs
pues mira, Vueling, jo ho segueixo molt. Dec ser l'única persona que no ha patit un retard amb vosaltres, però en aquest cas, veus anar amb Emirates, que es vola...
Escolta'm, es divorcia d'aquest home? Sí, eh?
Sí, aleshores, ells van comprar una casa molt maca, feta per un... Van arribar al 1912, van arribar a principis del segle XX, perdó, i un arquitecte suec, o sigui, van arribar com aquesta mena de bombolles colonialistes, un arquitecte suec havia fet una casa molt maca, no gaire lluny de Nairobi i tal, i la van comprar i se'n van anar a viure allà. Però les terres no eren les millors per plantar cafè, tot i que la Karen mai va defallir en el seu intent d'aixecar una plantació. El marit el va... M'està entrant un atac de riure, perdona.
És que... No passa res, coses tècniques. Digue'l! Que no ens veiem ara, no ens veiem amb el tècnic. Digues.
M'agrada el que fa el Roger per parlar amb el tècnic, que hi ha un vidre que el separa del so i ho fa com si estigués molt lluny al mar. Rotllo capità de... Ei! Es dirà el demàs.
Va, home!
Que el tenim aquí a tocar. Bueno, vale, aleshores... Ella volia que la plantació funcionés, sí. Perquè ella es volia quedar a l'Àfrica i perquè li començava una curiositat per les tribus locals que el seu marit no tenia, perquè el seu marit anava a la bombolla aquesta colonial. Tant que quan va veure que la plantació no funcionava, el marit es va acabar divorciant i va tornar a Dinamarca. I ella es va quedar tota sola a l'Àfrica, cuideu, a principis del segle XX, i va començar a interessar-se per la cultura de les tribus que feia segles que vivien a la zona, i va intentar que la plantació de cafè els donés feina i evités que els britànics els fessin fora, tal i com estava i està passant avui dia. O sigui, va ser absolutament revolucionària, no només una grandíssima escriptora, sinó absolutament revolucionària en anar i dir, jo puc ajudar aquest poble a que sigui el que aquest poble és, no vindré aquí a dir-los què han de fer. Enmig de tot això, la història d'amor, que és Memòries d'Àfrica, va conèixer un jove britànic, es deia Dennis Finch Hatton, que era un pilot aeri aquí El príncep de Gales va intentar contractar diverses vegades sopant a casa de Karen Blixen, perquè ella seguia mantenint el seu posat aristòcrata i era l'educació que havia rebut, però el Finch Hatton va decidir que ell volia viure allà d'aquella manera tan lliure i tal, i va també revolucionàriament va dir que en lloc de caçar animals, perquè era un caçador professional i acompanyava gent com el príncep de Gales a caçar, que en lloc de caçar animals es podia fer una cosa molt millor, que era anar-los a veure.
Una reserva, no?
Sí, i el que avui diria un safari fotogràfic, no? I llavors era que era molt més impressionant veure'ls que matar-los. Clar, tot això era molt revolucionari a Europa. Allà eren dos maharas europeus que estaven fent coses que no feia ningú més, però que estaven ajudant a moltíssima gent, no? Crear santuaris d'animals, a que la plantació funcionés i tal.
Recordeu que estem explicant la història de la Memòries d'Àfrica del llibre de Karen Blixen,
sí,
i la història de l'Isaac Dinesen,
que
després
signa després com a Isaac Dinesen.
Al final 31... aquest senyor es mor, eh? Al final aquest senyor es mor.
Ell es mor, sí.
Ell es mor en un accident.
Però ella... Pam! Siguiente, saps una mica?
Vinga, vinga. Però torna a Europa, perquè la plantació funciona.
Bueno, cau els preus internacionals del cafè, perquè comencen les multinacionals que enfonsen petites tal, i llavors ella va dir, bueno, jo no puc combatre aquests preus irrisoris que hauria de tractar la gent com esclaus, diguéssim, i va contra els seus principis, tanca la plantació. Just ell es mor en un accident d'avió encara quan estan allà, ella l'enterra al Turó d'en Gong, on encara hi és, que és en el barri aquest que ara és colonial, i quan va tornar tota sola a Europa, va començar a escriure sota el pseudònim d'Isaac Dinesen, i es va convertir en una escriptora de moda, sobretot gràcies al seu llibre autobiogràfic, aquest de Memòries d'Àfrica, que el Sidney Pollack el 85 va fer
Meryl Streep i Robert Redford.
El film va ser tan exitós que milers de persones van començar a viatjar a Kènia per visitar la casa on havia viscut la Karen, que ara és un museu, però et dic que ja el que troben és el barri Karen, en honor a l'escriptora, i que jo penso, és un dels poquíssims barris del món que deu tenir el cognom d'una escriptora, o sigui, que deu tenir el nom d'una escriptora com a barri, perquè normalment els barris tenen noms d'héroes revolucionarios i homes armats.
Això vol dir que hi ha una apreci i una estimació per
molta
empatia que ella va posar, no?
Però no només perquè va posar Nairobi al mapa, diguéssim, sinó perquè va anar i ho va fer bé.
No? Els va tractar de tu a tu
els
i es va interessar per la seva pròpia cultura.
I va intentar fer un comerç just per primera vegada als anys 20.
Aquesta és la història de Karen Blixen, Karen Dinesen i al final Isaac Dinesen.
Llegiu-vos La família Katz, per favor, que és un llibre extraordinari, i també Memòries d'Àfrica, però La família Katz és un llibre impressionant.
Lolita Bosch, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.